TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El primer vol a Formentera, tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Sí, senyors, aquí estem un matí més perquè som el programa despertador d'IB3 Ràdio. No fallam, a les 6 estem aquí. Com estàs, Cristina Ramon?
Bé.
Com va, sa cosa?
Molt bé.
Quants de cafès prens al dia?
Normalment?
Sí.
No més de 7.
Un dia...
Tu preguntes i jo responc. No és molt sembra.
Sí, sí, no està clar. No, jo no en faig mai més de 3, perquè jo, si no, jo què sé...
Clar, si no te puges per ses parets.
Clar.
Ah, però això estan ses parets com estan de la part de dalt, no? De dies
sí,
que te'n vas prendre 4
sí,
i van dir
exactament.
No.
Exactament, van dir no, no m'ho fotis ses parets, Vicent. Deixem estar això, anem a presentar l'equip, ja heu sentit en Cristina Ramon, jo som en Vicent Tura, en Pablo Morganti, estan els controls tècnics i a més estaran per aquí en Irene Roig Franculi, en Javi Riera i en David Ventura. Avui tenim la secció de cine i televisió que es diu Spoiler, en Javi Riera a més d'explicar-nos novetats cinematogràfiques i de sèries ens farà algun spoiler, com sempre fa. Continuarem escoltant la gent de Garrafa Nadal com a disc de la setmana i a més tenim les seccions No m'ho puc creure de notícies increïbles i es vedrà... No hi ha ovnis, que és una secció que encara no sabem exactament d'acabar, però li estem començant a trobar, eh? Ens estem trobant en altres mateixos en aquest principi
capulit.
De 2026. Sí, que polit. I de res, tot això fins a les 7 del matí, eh?
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
I avui resulta que és Sant Apol·linar, bisbe.
Bé la geminada, eh? Així m'agrada. Apol·linar.
Apol·linar, és complicat, eh?
No, és fàcil de dir.
Bueno, jo em costa. Sant Severí Abat.
Com el Lota, no et costa, tu què dius?
Clar, però el Lota estic més acostumada, però Apol·linar, encara que et parega mentida, no ho havia llegit mai. Avui ha estat el primer dia. Apol·linar, bisbe.
Sempre hi ha una primera volta.
I més endavant hi ha una altra la geminada, a veure què tal me surt. També Sant Severí Abat, que era un senyor que era molt sever, no? Com a molt sèrio.
Sí,
perfecte.
Segur.
Santa Gúdula, verge.
Sí, que no és una verdura, no és un tipus de lletuga, és gúdula.
Gúdula. Allò gúdula em sona... Clar, em recorda com a gàrgola.
Sí.
I això és a Brussel·les. Mm. Mira, aquesta la geminada crec que m'ha quedat millor.
Sí.
Sant Pere Tomàs, bisbe, també és avui, eh? Bueno, avui hem de reconèixer que no sabíem ni que fos Santa Gúdula i jo molt menys que fos Sant Apol·linar.
Molt bé, anem a començar amb una mica de geopolítica per arrencar el dia, que és el tema de moda. Al món creixen els dictadors. Tenim mig dictadors al món ara mateix, tenim quasi dictadors i tenim dictadors sencers.
Efectivament.
I anem a quedar-nos amb aquesta darrera espècie de dictador, el dictador full time 24/7, per dir-ho d'alguna manera. Val? Perquè potser us agradarà saber o no, que avui fa anys amb Kim Jong-un. No em digues, Cristina, que no et donen ganes de bombardejar alguna cosa, algun poblet.
Pensava que mai diria que sí en aquesta pregunta, però sí.
Amb aquesta música no et donen
sí,
ganes de
jo que
sé,
si
bombardejar,
no, no.
Bombardejar Corona.
No m'estiris de per allí, eh? segueix, perquè si no...
No sé, bombardejar Vila.
Veus? Mira... Me'n faltarien, però on t'he de bombes?
Molt bé.
Que no, que és broma. És broma.
Que és broma. És popular dictador nord-coreà, popular sobretot en el seu país, on és obligatori que et caigui bé. El amado líder, no?, li diuen, però
per obligació.
En Corea del Nord, s'estimat líder. Aquest senyor, en Kim Jong-un, va néixer un 8 de gener de 1983. Avui compleix, per tant, 42 anys. Està a la flor de la vida, com es diu encara. És el líder suprem de la República Popular Democràtica de Corea des del 2011 i també del Partit del Treball de Corea. A ell no se l'ha vist treballar mai. Per tant, no m'ho explicam com és el president d'aquest partit, del Partit del Treball de Corea, però els seus súbdits fan anar es pic i se pala durament i si no... Crec. Què és el que passa amb els dictadors? Que claro. Si no, crec.
Bueno, esperem que per celebrar es cumple no decideixi executar pues, un parell o tres de coreans, que no sigui la seva tradició. Canviem ja completament d'assumpte abans de que mos cancel·lin encara més. Fem un salt d'alguns milers de quilòmetres, tant d'època com d'estil musical. I és que un 8 de gener de 1935, a una ciutat dels Estats Units que es diu Tupelo, que no és mi pelo, sinó tu pelo. Bueno, aquest xiste és d'en Vicent, jo, mira, a més, en Vicent hi havia incluït que jo podia dir que era xiste d'en Vicent. Perfecte, ho anava a fer igualment. Però, bueno, que a tu pelo, un 8 de gener...
Literalment, el guió diu, perdoneu sa merda de xiste...
Per això ho escriu en Vicent.
Gastant el castellanisme, però això ho escriu en Vicent.
Jo no hi tinc res a veure.
Diu
i jo m'he adelantat i ni siquiera he dit lo de sa merda de xiste. I ara veig que estava autoritzada a dir que era una merda de xiste. Però bueno, anem a veure si aconseguim acabar aquest bloc, Que a Tupelo, un 8 de gener de 1935, neix Elvis Presley. Wise men say only fools rush in, but I can't help. Sí, el rei de rock no necessita gaire presentació més, però mos preguntam avui què hauria fet o dit Elvis Presley si visqués a la Nord-Amèrica inflamada d'en Donald Trump. Tu què dius que hauria fet?
Elvis Presley va ser bastant conservador, però és d'aquelles preguntes impossible de saber, però que està bé perquè promouen sa reflexió.
Sí.
Igual hauria set trumpista, Elvis Presley, o no?
Sí, no ho podrem saber.
No ho podrem saber.
Però bueno, Elvis Presley sol aparèixer en aquesta secció un parell de voltes a l'any, però és que estem davant d'una de ses icones culturals més populars del segle XX, així que està ben merescut. Es calcula que ha venut més de 1.000 milions de discos, cosa que el converteix en l'artista més venedor de tots els temps, amb 149 senzills que varen entrar en el Billboard Hot 100.
Que és la llista d'èxits dels Estats Units.
Efectivament, xifres que donen una dimensió del seu impacte i de la seva influència. Escoltes ara mateix la mítica Can't Help Falling in Love. Nosaltres tampoc podrem evitar caure, però en la previsió dels temps. Take my whole life to
for a... Estàs escoltant el primer vol a Formentera.
Dia avui sense gaires incidències, pot ser amb una miqueta de vent, això sí. Intervals de nevolats, avui predominarà cel amb pocs nevolats en les hores centrals del dia, però. Temperatures en ascens, localment notable la pujada de les nocturnes i, com dèiem, es vent que serà moderat de component oest amb intervals de vent fort. Anem amb les temperatures. A Palma, començant per Illa de Mallorca, a Palma la previsió és una mínima de 8, una màxima de 16. A la Pobla, molt semblant, una mínima de 6, una màxima de 17. A Lluc, per exemple, una mica més baixes, lògicament, una mínima de 5, una màxima de 12 graus. En el cas de Illa de Mallorca, de Menorca, perdoneu, esperam a Ciutadella, 10 de mínima, 16 de màxima. A Maó, 9 de mínima, 15 de màxima. I en el cas de les Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa, la previsió és una mínima de 9 i una màxima de 15.
Cantant sota la dutxa.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera, el programa despertador d'IV3 Ràdio, ja saps, de dilluns a divendres, cada dia estem, de 6 a 7 del matí, així fent-li de catifa vermella, si informatiu, que arriba a les 7. Avui és dijous, tenim, com sempre, cantant sota la dutxa. David, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Pensava que la catifa me la posaves allò.
No, no hi ha catifa. I tant. No m'ha donat temps encara en aquesta hora, però no. Sí.
Mira, la catifa li posem al senyor que sentirem ara.
Jo com tinc assumit que som un programa catifa.
Molt bé. Programa catifa com a concepte m'agrada, eh?
Està molt bé. Sí. I tu què fas? No, tinc un programa despertador. No, programa catifa. Escolta, avui tens un clàssic, tio.
Catifa vermella pel senyor Otis Redding.
Que, no, que em dius que no l'havies dut en els 3 anys que dus en aquesta
secció.
Com pot ser, tio?
És que jo, per no repetir gaire artistes... Sí, he posat, és que jo guardo totes les cançons que he posat en aquesta secció i vaig posar en el buscador Otis Redding i no m'apareixia res. Per tant, diria que no ha sonat en aquests 3 anys i això no pot ser.
No pot ser.
Perquè va ser el millor cantant de la seva generació, un tipus carismàtic, segur de si mateix, convençut de la seva categoria artística, fervorós creient en el poder de la música, un tipus assertiu, però que sabia treballar en equip i apreciar el talent de la gent que l'envoltava. Però en aquella època els cantants eren com una mena de cara bonica, un cos que ballava, i ell, que es podia intercanviar per qualsevol altra cara bonica, no? Ell va exigir tenir un control artístic del que publicava amb el seu nom, composava, escollia els músics amb els quals volia col·laborar, és a dir, era un artista total, per així dir-ho. També va saber llegir el signe dels temps, tenir un grup interracial amb músics blancs i negres, es va comprometre amb la lluita dels drets civils als afroamericans, però també, quan va començar el moviment hippie, va participar al Festival de Monterrey de l'any 67 al costat d'artistes com Jimi Hendrix o els Who. I tot això amb 26 anys, que va ser l'edat en la qual va morir en l'any 67 amb un accident d'avioneta. Però bé, com tothom sap, Otis Redding és immortal i escoltem d'ell aquest tamarraco, que segur que reconeixeu, i que es diu I Can't Turn You Loose.
Ràdio és cultura.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito se ha muerto.
Changuito. Perdó. era...
No, en Chanquete, pobre Chanquito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha ben cap.
Ara, sí, ara sí, tenim el que no estem dàtil.
Ah, no. Que igual que és meu cap. El meu cap també se no m'hi ha dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espiar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Spoiler! Spoiler!
A veure si us faim algun spoiler o què. O millor dit, volfarà en Javi Riera. Bon dia, com estàs? Bon any.
Bon dia, bon any.
Que encara no mos havíem vist.
No mos havíem vist.
No mos havíem vist. I com et pegues, any nou?
Fantàsticament, no? Només he acabat-me.
Més calvo, encara estàs, que l'any passat.
Sí, però no tan com tu, encara.
No, que va, si estàs més que jo.
No, no, no. No, no, no. No, no, vosaltres perquè no ho veus, però sabeu que no. A jo sí me veuen, totes les tardes.
S'audiència em
creu. Fidelment.
S'audiència em creu jo. Tinc més credibilitat.
Bueno. La ràdio té més credibilitat que la tele, això sí que és veritat.
És veritat.
Això sí que és veritat, pel que sigui.
Per la raó que sigui.
Però la tele...
Perquè no mos veuen sa cara.
Però la tele té més que els diaris, si mateix.
Molt bé, què te contes?
Doncs
anem a parlar de cine i televisió.
I sí, i en aquest cas de documentals. A tu t'agraden els documentals, no?
Sí, jo darrerament veig poca cosa, saps?
Tu no és d'aquestos que veuen els documentals de veritat,
no,
quan els fan les enquestes?
No, no, la veritat és que
o no. O veus La Isla de les Tentaciones?
No, és que no m'han fet mai cap enquesta. Jo estic esperant que em vengui una enquesta d'aquestos.
Perquè t'aixeques molt pront i et fots a migdiada, perquè si no m'agafes allò a les 3 de la tarda, m'agafes fent enquestes.
Estic esperant que em cridi una enquesta de cine i em pregunti... De l'Institut Nacional de Cine? No, de cine, de l'Institut Nacional d'Estadística, em pregunti, jo què sé, totes aquestes coses. Tele favorita. Què libro te le va a una isla desierta?
Fan aquestes enquestes al cine?
No en tinc ni punyetera idea.
No sé per què em veig que aquesta última no la fa.
No en tinc ni idea.
Aquesta i si vols monarquia o república la s'han llevat ja. Sí, sí. Doncs si t'agraden els documentals, no et pots perdre. Aquesta
monarquia,
sèrie...
Monarquia, sempre.
Aquesta, sempre.
Sempre monarquia.
Aquesta sèrie documental. Kung on Earth.
Apparently, I've only been given half a minute to tell you about my venture up humanity. That's hardly long enough to explain the pyramids. It's obviously just big bricks in a triangle.
No sé què diu aquesta dona.
Sí, té un anglès tancadet, eh?
No sé què diu.
Té un anglès londinense cockney, que diuen. Perquè és que, a veure, si hi ha algú que saben fer bé, és de saber BBC, perquè això és de saber BBC, són els documentals antropològics. Això estan d'acord, no?
Sí.
Sí, fan un documental que no veig. Però és que encara saben fer alguna millor, que és riure's dels documentals antropològics que ells mateixos fan. I això és el que és Kung on Earth, o com es diu en castellà, El mundo según Filomena Kung. Perquè la reportera Filomena Kung, interpretada, o més bé mimetitzada per Nadayan Morgan, la persona, per cert, amb el nas més anglès de tot el Star System britànic. O sigui,
com és un nas anglès?
Tu saps, quan veus aquestes que van per el West End, generalment amb uns objectes en forma fàl·lica dalt del cap, totes vestides iguals, i cridant-li en els tios que hi ha pel carrer, i no et dic ja si vas amb una càmera, doncs sempre n'hi ha algunes que tenen un nas concret i és el mateix que té aquesta lota.
Però, quin, vale? Però com és?
És que seria molt faltós.
No, no, tio.
Bueno, pues tu has vist la
cerdita.
Tu has vist la cerdita Peggy una mica? Pues aquest estil. En Pablo diu que sí, en Pablo ha estat molt per West End en una altra època de la seva vida, ara ja està casat. I quasi
en Pablo, no, en Pablo no està casat.
Quasi no es para. Quasi no es para quan,
en Pablo Morganti no està casat.
Pràcticament, tio. Pràcticament.
No, sí, desanimis sí. a ses nostres oients.
És veritat, encara està en el mercat. Encara està en el
encara
mercat.
Està en el mercat.
David?
Té nòvia. Té nòvia i és de Santa Eulària.
No és de Santa Eulàlia, és de Vila.
Sa nòvia?
No.
És de Vila?
És de Vila, és de Vila.
Pablo
ja t'ho digo que és de Vila.
Allò en Pablo Morganti m'ha venut com que era de Santa Eulària, sa nòvia.
A veure què diu.
Ah, sa família és de Santa Eulària.
Jo t'he dit que són de Vila tota la vida, que els conec.
Ja, és igual, això a altres oients no us interessa, veritat que no.
No, jo crec que no, has tret tu el tema, o sigui, has complicat aquí la història. Doncs això, és una minissèrie de 5 capítols que ens parla de la humanitat des dels inicis, les pintures rupestres, les piràmides, la gran muralla xinesa, que d'això en sap molt, per exemple, podria fer un documental amb la Cristina Ramon, o tot és, on tot es tracta amb un rigor absolutament inexistent. Però la gràcia està en que és sota una forma absolutament rigorosa. O sigui, un format tal qual de documental seriós National Geographic, no, o sigui, BBC. BBC totalment. El que m'apareix allò més interessant o més divertit són les entrevistes que fa ella, perquè totes són fetes a persones de veritat, especialment doctes en la matèria, antropòlegs, historiadors, experts en art... Vaja, autèntiques eminències que han d'aguantar preguntes com... Atenció, ara em vaig a dir un parell. Des que he pogut recollir por ahí, perquè jo veig el documental de veritat que... El que passa que ja l'he vist fa temps. Què ha sigut culturalment més significant? El Renaixement o Single Ladies de Beyoncé?
Single Ladies, òbviament.
No, no, i ella li rebat. Ella li rebat en ese expert que, hombre, diu, a veure, Single Ladies... Jo no escolto parlar de Renaixement tots els dies per la ràdio. Single Ladies estàs tots els dies sonant.
Sí.
Per què les piràmides tenen aquesta forma? És per evitar que hi dormin sense sostre?
No, és perquè juguin els nens.
Aquesta pregunta m'apareix genial perquè entronca amb un tema molt interessant, que és qui va ser l'il·luminat que se li va ocorrir partir els bancs pensant que la gent així ja no dormiria en els carrers, com si la gent no necessités dormir. Primera, també diu afirmacions com la primera novel·la d'en Sherlock Holmes va ser un gran èxit, va tenir 55 seqüeles. Són 4 més que Fast and Furious.
I... Aquesta m'ha fet gràcia.
Aquesta m'ha fet gràcia, era la que menys de les 4.
Ja, però m'ha fet gràcia. Ja.
I després, aquesta, en el moment, és molt graciós, i ho he contat de perd, com moltes coses, però, clar, va fer una nova pregunta a
una filòsofa
i li diu, sí. Hola, senyora filòsofa. Lady Philosopher, per cert. Soc aquí. I li diu ella, sí. I diu, i com ho sap?
Clar, té raó.
Efectivament.
Té raó.
El millor de tot és que, clar, aquestes preguntes les fa en un entorn completament...
professional.
Hieràtic, seriós, ell amb una cara absolutament inexpressiva de periodista de BBC, polite i rigorosa. I entenc, ben això entenc, perquè la sèrie només són 5 capítols, perquè devia ser impossible aguantar-se a riure. O sigui, és duríssim, de veritat. Es veu que s'ha entrevistat moltes vegades en Ryan. Diuen que els entrevistats sabien... O sigui, és a dir, no els entrevistava pensant que els entrevistaria una periodista seriosa, perquè si no directament li haguessin fotut una patada en el cul, però els demanaven que ells contestassin tal qual com si fossin el que són, no? Diguéssim, un expert amb el tema que fos.
Que jo crec que ells millorarien encara, el plantejament és molt divertit, i no l'he vista però m'ho estic imaginant, i segur que és molt divertida, però estaria millor que ells no ho sapiguessin. Sí. Els entrevistats no sapiguessin...
Seria
brutal.
Però també és molt més arriscat.
Sí.
Vull dir, igual no acabarien senceres tantes entrevistes.
No.
De tota manera, els demanaven que no fiquessin xistes a ells, que es mantinguessin amb el que són, experts en tal. Diuen que moltes vegades rompien a riure, evidentment. Això, pues, és la meva recomanació. És una sèrie de 5 capítols, com he dit. Es va estrenar a BBC 2, que és precisament la que té el contingut més servei públic, com la 2, una mica, com el canal 33, com hi havia 3-2, que ja no existeix. I com hi havia 3 ràdio, que és que tenim els programes, diguéssim, d'interès de servei públic. El que fem aquí és tenir servei públic.
I tant. Això és servei públic.
Des de les 6 del matí, servei públic.
És servei públic.
El vulgues o no el vulgues? A les 6 del matí,
rato,
igual no et ve de gust servei públic, però nosaltres ho sabem.
És servei públic, això.
I es va estrenar a BBC 2 el 2022 i el 2023 va tenir tant d'èxit que el va comprar Netflix, on la podeu veure si teniu Netflix o si algú us passa la contrasenya. Jo no, perquè ja l'he passat a massa gent. I dada interessant, eh? El seu creador és en Charlie Brooker. Te sona el nom?
No.
A molta gent igual no li sona, a altres sí, però... En Pablo segur que sí. Però és el creador de Black Mirror. Que no té res a veure, però demostra...
No té res a veure, però bueno.
Bueno, jo si li veig un petit nexe d'un que és la sàtira. Black Mirror, encara que no sigui comèdia, és una sàtira.
Sàtira, sí.
És sàtira, és una sàtira totalment
depèn
diferent.
Depèn del capítol, no els he vist tot ni molts menys, però depèn de quin enganxes.
Sí, sí.
Depèn de quin enganxes, però n'hi ha que directament són una sàtira.
Sí, sí, i al final és una representació histriònica d'una realitat.
Del món contemporani.
Efectivament. Doncs res, una recomanació de veritat, que si voleu riure, a més són 5 petits documentals, falsos documentals de 5 minutets, i, clar, és fals documental? És curiós, això, perquè és fals documental en el sentit de que tampoc no estan dant la majoria de dades que dan, o són dant-li volta sobre coses o sigui, dant-li sa volta a sa realitat o directament preguntant a sa anades com saps que hem dit, però al final es basa en uns fets absolutament reals. Mm. O sigui, parlen de ses piràmides, parlen de peces d'art, parlen de sa història de... Seria un fals documental del tot? Està entre mitges, està una mica entre mitges. Així llenço la pregunta. I, bueno, anem amb ses estrenes, no?
Anem amb ses estrenes, vinga, endavant.
Anem amb ses estrenes, començam amb una estrena d'una sèrie, perquè és dia 22, Disney Plus... Uf, quin mal me fa dir això cada vegada. Disney Plus estrena això.
I'm the world's greatest goddamn advertisement for the hottest new super drug that makes you effortlessly beautiful.
Every night. Beautiful. Pots dir Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus.
Però per què diuen Disney Plus?
O sigui, Disney Plus, perquè es pronuncia així en anglès, teòricament.
No, no, no és veritat. Primera, que plus no és una paraula anglesa, és una paraula francesa. Vol dir més en francès,
sí,
no en anglès.
I si te poses guai, és una paraula llatina.
Bueno, sí, no, però és francesa. O sigui, plus no és com es diu en anglès. I és plus.
Je t'aime.
I és plus.
Mais non plus.
Ho sé. Però, a més, el neologisme anglès tampoc és plus. És plus, en tot cas. O sigui, no...
No ho sé, com seria...
Fa mal a su vida.
No ho sé.
Li preguntes a,
no sé.
Avui li preguntes tot a en Pablo, perquè avui és el nostre
referent. Sí, avui és el nostre referent.
El nostre
bé, tots els
sempre
dies.
És el nostre
tots els dies. Molt bé, això es diu The Beauty.
Això
endavant.
Es diu The Beauty.
I és una sèrie de Disney
sèrie
Plus.
Que agafant una mica la idea de La Sustància, que va ser una pel·lícula molt exitosa, amb Demi Moore, va guanyar l'Oscar i tot, us planteja aquest dilema de l'eterna joventut i bellesa, en aquest cas, a través d'una droga que us permet ser guapos, atlètics i joves per sempre. A tu i a ella no us fa falta, Vicent,
no.
Però molta gent que us escolta doncs, se sentirà identificada.
Ara, un viatge a Turquia t'aniria bé, eh?
Sí, bueno, però quan hi vagis tu, 10 anys després me toca jo.
Vols que agafem els bitlletes dos junts?
Vinga, va, igual mos fan descompte per grup. De mira, que som de la ràdio. Som los calvos de la ràdio, los calvos incipientes de la ràdio. Te dic una cosa, nosaltres encara estàvem en el moment que encara m'ho serveix, perquè la gent que va completament calva no li arreglen, perquè no et poden treure tant de cabell d'aquí baix.
Ah, sí?
Claro, tu com te van a fer una calva sencera?
Jo pensava que te'l traien del cul. Segueix, per favor. No me deixis seguir,
segueix. No, sí, segueix. Sí. Sí, no sé, li preguntarem a en Pablo que té bon cabell.
Segueix.
Pablo, tu on te'l van a treure? En fi... mos confirma per pinganillo que sí. Doncs això, hi ha molta gent que sí que es podrà sentir identificada, molta gent que mos escolta, per exemple, Ana Maria Pombo, segurament,
sí.
Que mos escolta, me consta. Si no fos sí, perquè però... mos escolta sa reposició, perquè tan pronta no s'aixeca. Mm. No es posa a fer burpees amb menjados. Tenim que tenir en compte que, clar, per què està triomfant aquest tema, per què va triomfar La Sustància i per què aquesta sèrie pot tenir èxit? Doncs, entre altres coses, perquè vivim en una societat on boixes d'11 anys, això és veritat, fan tutorials de cremes anti-age a TikTok.
Sí.
O sigui que crec que aquest tema pareix que sí que dona bastant de sí. El tema és que, amb l'argument de The Beauty, el tema és que la droga pareix que té uns efectes secundaris terribles que fan que a la persona li agafin uns arrancs que riu tant tu d'en Tomàs Roncero un dia que ha perdut el Madrid contra el Barça. Amb el hàndicap de que, a més, desenvolupes una superforça. O això és el que jo he entès més o menys del tràiler. Ara igual és un drama costumista, no sé.
Mm. Vale? No té pinta.
No té pinta, pel que siga. Si no, el tràiler enganya molt. Eh? Té un repartiment interessant amb en Evan Peters, en Ashton Kutcher i en Rebecca Hall. Jo m'ha llamat l'atenció i crec que li donaré una oportunitat a tu.
Molt bé. Perfecte, The Beauty. No, perquè no tinc temps, tio. No tinc temps.
No temps.
O sigui, tenim a tu per
tens
tema...
Tens tot el dia. Acabes a les 7 del matí.
Per veure pel·lis i per veure sèries de televisió, tenim a tu, tio. T'has de seguir ocupant tu. Molt bé, això seria The Beauty a Disney Plus o Plus o com li vulgueu dir.
Sí, segons el vostre cosí intel·lectual.
Exactament, segons com vulgueu. Això quan s'ha estrenat?
S'estrenarà el dia 22.
Dia 22
s'estrena. És un anunci d'estrena.
Perfecte, ho havies dit.
Vale, anem en 15 dies.
Molt
ja.
Bé, tenim una tercera recomanació.
Aquesta vegada de cine, perquè mos arriba un nou taquillazo que per una vegada no té CG i ja només per això...
Buah,
crec que...
Només per això ja val
no, per això val la pena comentar-lo.
Tu i jo no coincidim en gaires coses.
Però amb això sí.
Però amb el tema dels punyeteros efectes digitals sí que coincidim. Quina mania.
I a més que ara cada vegada és més difícil trobar una pel·lícula que triomfi a cines, perquè plataformes són un altre tema, però a cines, que sigui un taquillazo, va recaudar 200 milions als Estats Units la primera setmana. I és una pel·li...
Se que anava a parlar.
Se que anava a parlar avui, que és un thriller psicològic, no és una pel·lícula d'efectes especials. Es diu The Housemaid.
Hi, Millie.
Hi, Mrs. Winchester.
Oh, please call me Nina. Come on in.
So, why do you want this job?
I just really enjoy being a housemaid. For the right families, of course.
You know this is a live-in position, right?
Jo crec que el thriller és tot i això un dels gèneres per excel·lència de Hollywood.
Sí, però des, aquestes pel·lícules...
I amb aquest caràcter psicològic...
No, evidentment.
Més encara.
Sí, sí, sí. Està triomfant bastant més que els drames, evidentment. Però encara i així tot són un tipus de pel·lícules que cada vegada se mouen menys fetes per les grans pantalles amb la intenció de triomfar. I ha que dir que aquesta, per lo menos, ha fet tot el possible en quant a llamar l'atenció, perquè tenim... el director és el director d'alguna de les millors sèries de la passada dècada, com són Arrested Development. Tu l'has vist, Arrested Development?
Ara no hi caic.
Hosti, un dia en parlarem d'aquesta sèrie perquè és una fita de la comèdia estadounidense, que també és Rockefeller Plaza, amb Alec Baldwin, meravellós, i Mad Men, més, una mica més recent, que també ha tingut molts èxits, moltes temporades. I mos porta, en aquest cas, l'adaptació d'un llibre homònim on s'ha omnipresent, i s'agraeix que sigui omnipresent, Sidney Sweeney. Te'n recordes que ja van parlar de Sidney Sweeney
fa un temps.
Per la polèmica aquesta dels gutgins i tot això? Doncs no, Sidney Sweeney. Interpreta una lota que és contractada per Amanda Seyfried, que en varen parlar justament la setmana passada, perquè és la protagonista de Dropout, la sèrie que vam parlar la setmana passada, perquè estigui interna a casa seva i cuidi de sa casa, el que és una housemate, i de sa seva filla, que, com no podia ser d'altra manera, sa filla té una cara de mal rotllo que flipes, i això que encara no sap el futur que li espera, que és de tots
els gossos. Una housemate seria una mainadera, una niñera, no?
Però interna. Housemate, una mainadera seria una maid. Una housemate és, diguéssim, sa que s'encarrega de tot el que és a casa i està interna allí. És a dir, conviu amb ses persones que viuen, que habiten sa casa, no? Doncs això et deia. El que hi ha... et posen alerta en primer lloc de que estan parlant d'un thriller psicològic amb elements una mica de terror i tal, és la primera aparició de la boixa, que té una cara de mal rotllo que flipes, com deia, i això que encara no sap que el seu futur és el de tots els boixos de Hollywood, no tornar a rodar res més i o acabar sent una drogodicta abans dels 18 anys.
Ah, si sigues positiu, potser la història no es repeteixi en aquesta ocasió.
Pot ser, però... I a més, algú li tindria que anar explicant.
No només són les estrelles de Hollywood, vull dir, en els de Parchís no els hi va passar el mateix.
Però són estrelles de Hollywood. Parchís són rockstars. Vale, són rockstars versió d'aquí. Aquí són rockstars, sempre ha sigut una mica diferents.
Però rockstar de roca, no de rock and roll. De roca.
Sí, hi hauria que veure. A veure, aquí els rockstars són una mica així. Aquí en Nacho Cano se considera un rockstar. O sigui,
Nacho Cano. Nacho Cano no és un rockstar. Nacho Cano és una estrella dels pops i de cas.
Però al final és el mateix.
Un productor...
Bueno, tu explica-li ell. Ell diu que és un rockstar. Jo què sé. Sí, no. Explica-li ell que t'agafarà i et deixarà...
Ell no diu que sigui rockstar. Tu has parlat amb ell? De fa poc has parlat
amb
ell?
No, de fa poc no m'ho estic llevant.
Tu estàs llevant.
Volem parlar de Nacho Cano, en sèrio?
Sí, clar, és un bon tema.
No, està bé, sí, sí.
És un bon tema.
És un bon tema. Sí, bueno, me refereixo a aquesta actitud de Star System musical, per si són rockstars. Tenien... I després van estar amb un bon xip, que són més de la meva generació.
Deixem-ho aquí, Javi Riera, deixem el tema, en qualsevol cas.
Jo de Housemate me l'he demanat també l'atenció per veure-la.
Perquè la audiència ho debati, no em referia de Housemate, em referia si Nacho Cano és un rockstar o què és, i si per si són rockstar o què són.
Si tenen algun dubte, per favor, que vegin un vídeo que es diu Que no soy Miguel Ángel, ¿vale? Simplement que posa Nacho Cano, Que no soy Miguel Ángel. Ahí lo dejo.
Ah, sí, sí, fantàstic. Aquest, mira.
No me diràs que no és actitud de rockstar. Desubicat, sí. Totalment, però de rockstar.
No és actitud de rockstar. És actitud de...
Bueno.
És que no tinc paraules,
no,
diguem.
Ja. Va més enllà.
O més ben dit, tinc paraules però no les vull gastar.
No, sí, i en aquesta hora del matí igual en horari infantil... És horari infantil, això es considera?
No, jo crec que no.
Jo crec
que això no és ni horari.
Això no és ni horari, ni infantil.
Moltes gràcies, Javi Riera. Salut.
Salut. All I'm asking, baby...
Escolta, m'ho faltava ser spoiler.
Sí, no, que tu vas acabant aquí.
M'ha acabat aquí.
Estava anant xocant o dalt-li voltes.
Per favor, redoble.
Redoble per ser spoiler. M'encanta perquè ara l'hem creat moltíssima expectativa i és un dels pitjors. És bàsicament recordar que Sidney Sweeney té good jeans. Amb G i amb J.
Fuah.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Ladies and gentlemen, we are experiencing some turbulence.
Estàs entrat a l'àrea de turbulències.
Mm. Molt bé, recuperam. Deixem anar en Javi Riera i a Cine i a Tele. Cristina Ramon, recuperam secció, eh? Recuperam...
No paguem a prou a Irene Roig Francolí, per aquestes intros.
No, però és que ho fa, és que ho fa molt bé.
Fa tan bé.
Sí, sí, realment. Sí, sí. Es refereix a sa veu, que ha fet sa aquí na Irene. Molt bé, escolta'm, tu tens sa balisa de seguretat V16 en el cotxe?
No, encara, i no sé ni on comprar-la.
Tu saps que és una multa, ara t'ho explicaré.
Sí,
ara anem a veure-ho. Aquest 2026 és obligatori portar en el cotxe sa balisa de seguretat V16. Bé, això ara mateix és una secció de fact-checking, és a dir, de desmentit de notícies falses, d'acord? Que és el que hauràs de posar en el vehicle en cas d'emergència, en lloc del tradicional triangle, el triangle ja no és vàlid, diguem. Si vols el poses, però has de dur sa balisa V16, és obligatòria. Sa balisa és molt més segura perquè és molt més visible, es pot veure des de centenars de metres o quilòmetres i amb l'objectiu d'evitar que, si estàs parat a sa carretera, un altre vehicle impacti contra el teu.
I com passa moltes vegades, quan canvia sa normativa amb temes de circulació, s'han multiplicat ses notícies falses al voltant d'aquest aparatet, sa balisa V16, que té més nom de robot de Star Wars que no de component de seguretat.
Molt més.
Així que anem a desmentir una per una ses principals fake news que han aparegut al voltant de sa V16. Vinga, va, una mica de música.
I aquí sa balisa V16.
Increïble. Bueno, va. Les dues principals notícies falses que han aparegut sobre el tema són: primer, que sa balisa V16 emet informació personal, i dos, que sa DGT s'emporta un euro per cada venda. Hi ha desenes de vídeos en xarxes de suposats experts que fins i tot escatxarren sa balisa per demostrar que dins té algun suposat component maligne que envaeix sa privacitat dels usuaris, però són tots falsos.
Tot això és culpa de Forocotxes, jo crec, eh?
Segurament sí.
Molt bé, segons el web neutral.es, que és un web que porten un grup de periodistes independents especialitzats en verificar informacions, és fals que sa balisa doni sa posició del conductor sempre. Només la dona, i per això serveix, quan està activada i per facilitar sa assistència en carretera. Sa balisa no és més que això, una punyetera balisa. No es pareix en res a Alexa d'Amazon ni a Resparegut, o en el mòbil que portes a sa mà, que és veritat que de vegades igual sí que t'escolten. I aquesta balisa ni t'espia, ni t'escolta, ni recull cap informació personal, ni la transmet de cap manera. És un trasto que permet la teva localització, igual que hi ha, per exemple, collars per mascotes amb GPS que permeten saber on és el teu cas, si és que s'escapa de casa. I d'això, això, però aplicat a un cotxe.
Sí. També s'han compartit missatges amb aquest titular o aparegut. Vox exigeix la paralització de la imposició de la balisa V16 que amaga un nou impost contra els espanyols. Això també és fals. Les balises tenen un cost d'uns 40 euros, que són caretes. Si esperar uns mesos, segur que baixen.
Segur. Perquè ara sa demanda és molt alta.
Òbviament, clar. I que han de pagar els conductors, de la mateixa manera que han de pagar si canvien les rodes, si es compren un ambientador de pi o si es volen tunejar el vehicle amb 10 altaveus de 600 watts.
La Direcció General de Trànsit no s'emporta cap euro d'aquesta banda. Sí que se l'emporta, per cert, si no dus sa balisa en el cotxe. Sa multa per no dur sa balisa a partir de 1 de gener passat, és a dir, ja l'hauríeu de dur en el cotxe, és de 80 eurets, si la Guàrdia Civil us pilla. Per cert, de 80 euros i no de 3.000 euros, com també s'ha arribat a dir en alguna notícia falsa.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona. Ni control ni conseller.
O seria setmanes foc. Molt bé, això es diu Pertanya, són Garrafa Nadal. Amb ells arribarem a l'abans informatiu quan siguin les 6 i 40 minuts. Són disc de la setmana. Garrafa Nadal, aquest grup amb aquest nom tan curiós, són disc de la setmana amb el seu darrer àlbum titulat Fins demà, Pertanya. Estàs escoltant IB3 Ràdio.
We'll be right back.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dijous la notícia més destacada en l'àmbit meteorològic ja no serà el fred. Segurament ho haureu notat ja aquestes primeres hores del dia. La temperatura ja és més normal per a aquestes dates de l'any. Sí que ho seran els possibles intervals de vent que poden bufar de manera forta localment. En general hi haurà intervals de núvols, predominarà, això sí, el cel poc ennigulat a les hores centrals del dia i les temperatures, com dèiem, en principis preveu que vagin en ascens. A partir de les 7, a l'informatiu matí, ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem que la Federació Independent del Taxi de les Balears i Pime Mallorca demanen al govern que aturi la concessió de fins a 10.000 noves llicències de VTC, és a dir, de vehicles sense conductor. En una reunió que han mantingut, les patronals han avaluat amb la presidenta les sentències judicials recents que reclamen a l'executiu la tramitació d'aquestes sol·licituds. Els qui també s'han reunit aquestes darreres hores són els sindicats i el Ministeri de Treball. Per parlar del salari mínim, el govern central proposa una pujada del 3,1% per enguany i que segueixi sense tributar en l'IRPF. Els sindicats i també la patronal es comprometen a estudiar aquesta proposta. I també una altra novetat d'aquestes darreres hores és que l'espai de primera acollida de menors migrants no acompanyats de Santous a Palma ja s'ha presentat, podrà allotjar fins a 64 menors i ja hi ha fins a 16 places disponibles. De la crònica internacional, allò més destacat d'aquesta matinada és la telefonada que han mantingut els presidents de Colòmbia, Gustavo Petro, i el d'Estats Units, Donald Trump, sobre les tensions diplomàtiques entre els dos països, unes tensions que havien incrementat des de dissabte passat amb la detenció del president veneçolà Nicolás Maduro. Ara sembla que hi ha hagut certa desescalada d'aquesta tensió. A partir de les 7 ampliarem aquestes i d'altres qüestions. Ara continua Primer Vol a Formentera.
El Primer Vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Bueno, però per favor, quina energia en aquesta hora de desmatí. Com es nota que està, que tenim aquí a l'estudi en la seva pròpia presència física, no només metafísica, com que és com està normalment.
Sí, jo soy pura filosofia.
Com estàs, Irene?
Aquí estem, molt bé,
aquí
molt bé.
Aquí estem, està bé.
2026, està sent un any de puta mare, eh?
Està sent un any collonut, vull dir...
A tope!
A tope. Un any que augmentarà la producció de petroli. Ahir en parlàvem. Bé, no m'han parlat directament, però indirectament. Avui canviem absolutament de tema. Anem a retre un homenatge a la secció Ready Player 3, que la tenim els dilluns, de videojocs, en Pablo Morganti i en Sergi Torres, perquè ells també ho farien així.
Ells
com
també
aquest.
Ho farien.
Ells també ho farien. Endavant amb el titular, per favor.
Hombre lleva su PC gamer al hospital durante el parto y el vídeo divide opiniones en redes sociales.
Está muy bien. Está muy bien.
Creo que sí. Tampoco me sorprès gaire. És a dir...
Però què estava? La dona parint...
La dona parint. I ella estava... Pium, pium, pium.
Però simultàniament.
Sí, estava ella... Ah! I l'altra... Pium!
O sigui, en el paritori estava ella i ell de vora amb su...
No sé jo si a part de metges i tal el van deixar... però hi ha un moment on el vídeo acaba que els metges li porten el bebè i ell s'aixeca per agafar el bebè de l'ordenador que està allí. Ha passat als Estats Units, un país que necessita més que mai entretenir-se amb ficció perquè les notícies poden induir una plaga de balcòning. Allí una senyora es va posar de part i en el pack d'hospital que havia preparat el seu home incloia un PC sencer. És que un PC de gaming amb llums, sorollets, ventiladors, un poc més, i s'emporta també leds de fondo perquè el nadó sentís que naixia a Andorra o a un prostíbul. Una de dos. Però, per sort, no ho va retransmetre per streaming, perquè això ja hagués estat un poc més raro. Només va posar-se a jugar mentre sa dona, no sé, se li destruïa sa vagina des de l'interior, com si estigués allí, alliberant a Cthulhu. Ses xarxes han debatut molt entre si aquest senyor és un desgraciat que hauria d'haver estat pendent de sa dona i el seu fill arribant al món, o si realment ha assumit el seu rol perfectament, que és, ja que no podia ajudar, pues com a mínim tampoc fer nosa.
Home, jo què sé, si estàs tenint un fill, saps? Vull dir, se suposa que és algo emocionant.
Però no tant com un Call of Duty.
Se suposa que és més emocionant que un Call of Duty.
Cuenta la leyenda.
Se suposa. Clar, estaria bé investigar sobre sa vida personal d'aquestos senyors, que no podem, òbviament, clar, però estaria bé que...
És que hi ha variables, o sigui, no sabem si aquest senyor era un autista de tres parells de collons que en una sala plena de metges pues, i gent cridant pues, es posa nerviós, saps? Sí. Potser hagués sigut pitjor sa reacció dels pares si no hagués estat entretingut. Yeah. No sabem tampoc si sa senyora és plenament conscient que el seu marit és un absolut inútil, però que té un penis gegantí i hi ha sacrificis...
És possible. Segurament el penis d'aquest home és de la mida de l'arma més potent de Call of Duty.
Exacte.
I per això la selecció natural ha operat en favor seu. Però vaja...
Clar, ell ha hagut de triar,
per
saps?
Per criar el boix, igual haurà de deixar l'ordenador algun rato.
Un ratet, com a mínim. Però jo crec que aquesta senyora, tenint en compte que actualment es
o
marcat...
O aprens a canviar penyals amb sa boca... Que jo no ho aconsell. Jo no ho aconsell.
Tenint en compte, jo crec que a aquesta senyora li ha passat que ha vist com està el mercat, que és un festival de neonazis i criptobros. Jo puc entendre que la senyora digués, mira, menys dona una pedra. Saps? Fa un sacrifici per poder abraçar-se cada nit a una anaconda. Aquí està la clau. O ella es valora poc, o ella ha triat, saps? Dius, mira, el mal menor. Quan el nadó va néixer, el senyor, doncs això, va deixar l'ordenador. Sí. I va abraçar el nen, com a mínim.
Com a mínim.
Com a mínim. Com a mínim. Saps? Un nen que sabem que creixerà amb 7 dioptries perquè mamarà més ordinador que pits. Bàsicament.
Molt bé, no hi ha res més a dir.
No hi ha res més a dir.
No hi ha res més a dir. Moltes gràcies, Irene.
Bon dia.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Es vedrà, no hi ha ovnis.
Quines coses té. Cristina Ramon, què tal?
Bé.
Estàs preparada?
Pens que sí.
Sí, no?
Sí.
Vinga, anem a rematar això.
Vinga, va.
Anem a rematar això, que ja és hora. Fa unes setmanes, tu recordaràs, que rèiem sí. En aquesta mateixa secció sobre en Lamine Yamal i la seva màscara LED.
Efectivament.
Que s'obrien una foto un poc ridícula.
Sí.
I resulta que al final, segons diuen, aquest trasto es veu que podria ser que funcionés. Així que anem a dedicar-li en aquesta nova Andròmina, la màscara LED, el lloc que es mereix.
Efectivament. Ho hem llegit a la revista Glamour i el títol és aquest. ¿De verdad funcionan las máscaras de luces LED? Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas. Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas. Toditos los colores les quiero regalar. I de
segons diu la revista Glamour, les màscares de llums LED es sumen en el grup de coses que viuen a l'armari de tot influencer i que, per tant, tu també vols tenir.
És un article molt d'influencer.
Sí, sí, sí.
Que jo ja només per això ja no m'agafaran, saps?
Ja, jo crec que no. Però bé, diuen que aquesta màscara, encara que et faci parèixer un robot durant quasi 10 minuts del dia, que és quan es té que fer servir, promet uns resultats increïbles, això diuen. I n'hi ha moltes entre les que triar, amb preus més alts i preus més baixos, de diferents colors i de diferents llums, i per això pregunten expertes si realment funcionen. I d'obert, recuent el testimoni de, per exemple, la doctora Belén Fabre, que explica que aquestes teràpies amb llum LED són una ferramenta molt valuosa per millorar la salut cutània, sempre que estiguen, això sí, correctament indicades. Que el seu efecte es basa en la fotobiomodulació...
Joder, no ho havia sentit en
alerta,
la vida.
Alerta, eh?
Alerta.
Que puges el coeficient intel·lectual només de sentir-ho.
Sí, sí, sí.
Que la fotobiomodulació és un procés pel qual determinades longituds d'ona estimulen rutes cel·lulars que afavoreixen la reparació, la regeneració i la modulació de la inflamació.
Li demano perdó a la doctora Belén Fabre, però tinc els meus dubtes existencials.
Ja, però sona real per les paraules que fa servir. Llavors també la doctora Cecília Rufino Cano també diu que activa els fotoreceptors de la nostra pell per processos de reparació de manera natural, indolora i segura, que és això el que més crida l'atenció sobre aquestes màscares, i que tracten alteracions com pot ser la pigmentació, l'acné, la inflamació o l'envelliment, que és un dels més populars. Això sí, aquests beneficis depenen de quin tipus de llum triïs, és a dir, de quin coloret, i aquí fan una explicació de per què serveix cada llum segons el color. Hmm. Per exemple, la llum verda diu que ajuda amb problemes de pigmentació de la pell. La vermella prevé i millora l'envelliment prematur de la pell. A més, diu que estimula el folículo piloso, augmentant la microcirculació, i això afavoreix el creixement i que el cabell siga més fort. El que ara no entenc és si això et farà que et cresqui la barba o què. Perquè si suposa que tu poses...
Se suposa que sí.
Però bueno, infraroja arriba a capes més profundes, la blava té una acció antibacteriana ideal per l'acné, la lila uneix la potència de les vermelles i de les blaves, i a més ajuda a la cicatrització, i l'àmbar lleva vermellós i millora la circulació. I només afegeixen que els casos en què no els pots fer servir són, lògicament, si tens epilèpsia fotosensible.
No, clar que no.
Si estàs amb embaràs i lactància, encara que no hi ha estudis concloents en aquest sentit. Si estàs prenent fàrmacs que siguen fotosensibilitzants, també té sentit. Si tens malalties fotosensibles, si tens un acné inflamatori no tractat o si tens lesions cutànies sense diagnòstic.
Molt bé. I si et porten una blada dels influencers, tampoc l'has de gastar.
No és necessari.
No us sentiu obligats.
Però,
molt
bueno,
bé. Has gastat ChatGPT?
Home, clar que sí. Com que ja en altres m'ho han ficat de cap en aquesta dinàmica de ses influencers, li hem preguntat a ChatGPT no si gasta màscara LED, que capaç que contesti que sí per fer-te el gust, sinó que, ja que parlem de colors, li hem preguntat quins seran els colors de moda en 2026 i m'ho ha dit això. A veure,
colors de moda, clar.
Bueno,
això és més interessant, aquesta cosa aquesta de la màscara.
Efectivament. A veure, i ara que comencen rebaixes...
A nosaltres mos agrada anar a la moda.
Hombre, sobretot perquè se mos veu tantíssim,
clar,
que si no fem el ridícul a vostra ràdio. Ara que hi ha rebaixes i que hi ha que la gent que es vulgui renovar l'armari, que apunti aquests colors. Primer de tots, blanc neutre. No cap d'entendre quin és el blanc neutre,
no,
i és que
no
és neutre.
Brillant. És que no és brillant.
Increïble,
és blanc,
Vicent, eh?
Sí, sí, sí.
Tens uns coneixements.
És blanc de tota la vida. És blanc sense, més, sense llum afegida.
Increïble. M'has deixat aplatanada, no sé res més que afegir. Diuen que és el Cloud Dancer, que Pantone ha designat...
Això és el nom del
color, segons, blanc neutre.
Segons Pantone, sí,
sí, sí. Diu que Pantone ha designat aquest Cloud Dancer, que és un blanc suau i eteri, com color de l'any 2026, representant serenitat, calma i un nou començament.
Em pareix molt bé perquè és el que necessitaríem en aquest 2026 en matèria de colors.
Jo t'anava a dir, tal com hem començat, no mos està representant massa el Cloud Dancer.
Però per contrastar, saps?
Igual sí. Llavors també tenim verd i tons de blau-verd.
Mira.
Tonalitats com Transformative Teal, que és un blau-verd aquàtic.
Com s'aigua de Formentera, no?
Increïble. Sí, sí, mira, molt bona referència. I verds naturals com Olive, Moss o Forest Green. Que pedant que estic sonant ara mateix.
Sí.
Aquestos són tendència en moda i disseny, evocant connexió amb la natura i sostenibilitat.
Sí, sí. Això és colors, en lloc... Si en, tu li dius taronja i quedes com...
Com cutre,
saps?
No?
Com, sí, com taronja, no? O sigui, taronja. En canvi li dius orange fresh i ja...
Claro, de repent en saps d'estema.
Sí.
Llavors també tenim es blau
i ja,
intens...
I ja si et poses una màscara letes de cara, ja.
Ja, flipes. També tenim es blau intens i cobalt, de moda aquest 2026.
Sí.
Que, òbviament, li diu es chat GPT cobalt blue i no blau cobalt, que és un blau vibrant i atrevit.
Molt bé.
Que està guanyant protagonisme tant a sa moda d'alta costura com en es carrer. O sigui,
no,
val per
no tenim gaire... Gaire més temps, però m'agradaria que parlessis de l'elèctric fúcsia.
De l'elèctric fúcsia. Elèctric fúcsia, no sé com es deu pronunciar, perquè té això de tenir... És una H després de la C. Fúcsia.
Bueno. Saps quina és l'elèctric fúcsia? El tens davant dels nas.
Ai, joi, que moderns que som aquí si ve tres, tio.
Ja, és escola oficial. I d'aquestos... Jo crec que sí, no?
Sí, jo penso que sí. Aquestos i altres accents en rosa intens i colors energètics apareixen com a puntes de color per donar vida en els outfits i en els micròfons.
Idò, esperam que deixis que IB3 Ràdio continuï donant color a la teva vida.
Hombre, claro.
Idò, ja ho tenim fet per avui. Demà divendres tornarem a partir de les 6, com sempre, puntualíssims, ara també molt puntuals. Arriben a la gent d'informatius a partir de les 7 amb totes les notícies. Que passis un dia boníssim.